Confinament perimetral de Catalunya. Confinament municipal a tots els municipis de Catalunya, perquè és el confinament de cap de setmana, però que comença a les 6 del matí dels divendres i s'acaba a les 6 del matí dels dilluns. S'acaben les extraescolars, tanquem teatres, tanquem cinemes, segueix el tema del toc de queda nocturn, bars i restaurants segueixen tancats. No en tens prou? Doncs mira, Catalunya demanarà el confinament domiciliari a l'Estat si les dades no milloren en els propers dies. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Divendres 30 d'octubre del 2020. Quin ho havia de dir fa un any que viuríem un dia previ a la castanyada d'aquesta manera. Tan maco que hagués quedat. Castanyada així amb dissabte, amb amics, amb família, com ho facis. Però no es pot fer. I els que ho fem bé, hem de seguir fent-ho bé. I els que no ho fan bé, a veure si comencen a prendre la lliçó i comencen a fent-ho bé. Perquè si no, arribem a les xifres que estem arribant. Hores d'ara, fregant els 16 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem la previsió meteorològica. Després l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb l'Andrea Rodríguez, redactor en cap del Diari La Mañana, per parlar bàsicament de cancel·lacions i d'ajornaments i de reprogramacions, perquè ja sabeu que ha quedat tot anul·lat. Tot el tema d'oci i d'espectacles anul·lat. Parlarem també amb la Remei Capitán. És la propietària i la fundadora d'Agraïments. És una empresa que es dedica al tema de la mort, dels funerals i de donar el darrer acomiadament. És una entrevista, evidentment, que està a les portes del cap de setmana de Tots Sants, però que crec que serà força interessant, perquè parlarem també de la mort en si, no només ara en època de pandèmia. Crec que serà força interessant. Amb ella ens plantarem a la una. A partir de la una, amb la Laura González, parlem del divendres de cine. Cine estancat, sí, però escolta, seguim tenint plataformes de streaming o televisions que segueixen fent pel·lícules, I a partir de dos quarts, l'Espai Groc, que també ha quedat tocadíssim, perquè, clar, a l'Espai Groc què fem? Parlar d'activitats culturals, de les arts escèniques, de música, d'espectacles de cara al cap de setmana. Tot ha quedat tocadíssim. Veurem si es cancel·len, si s'aplacen, si es reprogramen. En fi, tot això des d'ara fins a arribar a les dues. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, 16 graus, pues hores sí. D'ara.
Pues sí, avui matí hem tingut una miqueta de boira.
Havia boira aquest matí, tens
boira
raó.
Boira baixa, no, però no, era una boira a zones, a llocs, no era tot arreu, i molt pegada a terra, que es veia el cel. I és que avui hi ha hagut el primer dia d'inversió tèrmica, de tal manera que la temperatura mínima a Lleida ha sigut més baixa que a Boí 2.500 metres, que al Pic de l'Orre a 2.400, que a Espot a 2.500, que han tingut entre 6 i 8 graus de mínima, i aquí ja hem baixat a 4,8. És la típica inversió tèrmica. De fet, els propers dies, fins dilluns, aquesta previsió la farem fins dilluns, perquè després n'hi ha un canvi radical de temps, molt radical per la propera setmana, doncs tindrem un temps tranquil. Tranquil vol dir el que estem tenint aquests dies, sense vents, amb boires o boirines matinals, no gaire extenses, ni que durin moltes hores, poca cosa, dies assolellats i temperatures cap amunt, però fins i tot pujaran més al Pirineu que no pas a la plana, que quedaran una miqueta frenades. No obstant, totes les capitals de comarca superaran els 20 graus i arribaran a tocar sostre el dilluns. Dilluns podien tenir de 23 a Viella, 25, 24 a Lleida. El dilluns seria el dia màxim, però també durant el cap de setmana. És a dir, que mig dies fins a la posta del sol seran molt agradables, vale. Ni que sigui per passejar dins del municipi.
Armando, canvi, i a partir de dilluns?
A partir de dilluns
cap a on
és
anem?
Una gran incògnita, però a dia d'avui sembla que una gran borrasca ens arribaria a afectar, però no queda molt clar. Si a dia d'avui sembla que les pluies serien tota la setmana, de dimarts a diumenge, i que sembla molt, tants dies de pluja, no molt, però sí anar fent, i el pic, la quantitat més important quedaria a la zona de València, però això pot oscil·lar amunt i avall, i d'aquí a dilluns pot variar moltíssim.
Efectivament,
la previsió.
Bueno, dilluns ens espera bon temps, sí. I el dilluns en parlarem.
Això,
que ja ho sé.
Perquè pot variar molt. No tant si que n'hi ha un canvi de temps i hi hauria un gran descens de temperatures màximes, sobretot, bueno. No pas les mínimes.
Doncs en parlem dilluns. Armando Álvarez, que tinguis bona castanyada i bon cap de setmana.
Bueno, bon cap de setmana i sobretot a conservar la salut.
Clar que sí.
És l'únic important.
I tant. Gràcies, Armando.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
I nosaltres anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, comencem parlant de successos. Detingut un home que acabava d'atracar una entitat bancària a Lleida. Es tracta d'una persona, d'un home de 28 anys i nascut a Somàlia, que va entrar a una entitat bancària al carrer Prat de la Riba ahir a la una del migdia i va intimidar els treballadors amb una arma blanca. Finalment, després d'un estira i arronsa, va sostreure 1.500 euros i va fugir. Poc després, una patrulla va observar a l'avinguda Balmes una persona perseguint-ne una altra. Els agents els van interceptar i van constatar que era un treballador que perseguia el lladre. 1.500 euros. Per cert, avui hi ha ple de l'Ajuntament de Lleida i avui, dia 30 d'octubre, també ha entrat en vigor ja la llei de 30. Avui ja a 30 km per hora a la ciutat de Lleida. A més, entre d'altres coses, informacions que ens arriben des de l'Ajuntament, diuen que la gratificació de Nadal de la paeria aquest any, els seus treballadors, que són 1.500, és la gran empresa de Lleida, 1.500 treballadors, serà un val de 10 euros per a gastar al comerç local. Miquel Puello diu, respecte a la proposta de reducció de sous que va llançar el Comú de Lleida amb Sergi Talamont al capdavant, diu que la proposta d'aquesta de reducció de sous és més llaminera que d'altres més sòbries però efectives. Per tant, que de moment no... que no. L'alcalde, de totes maneres, no és el que més cobra dels edils. Curiosament, una altra cosa que no he entès mai. És incomprensible que el president de la Diputació de Lleida o el president de la Diputació de Barcelona, hores d'ara, tampoc tinc les dades aquí damunt de la taula, cobri més que el president del govern espanyol. Són coses que no entenc. Però bueno, el Comú de Lleida ha fet una proposta en rebaixar entre un 10 i un 15% el sou dels regidors i càrrecs eventuals. Automàticament ha trobat la resistència. Senyors regidors, regidores i regidors, jo us parlo des d'una empresa privada, que evidentment no som aliens a la pandèmia ni a la crisi. A l'empresa privada, no nosaltres, Cope Lleida, segurament molts dels que ens escolteu des de qualsevol empresa privada hi esteu posant més hores que mai i segurament esteu cobrant menys que mai. Ja us parlo, un servidor, nosaltres, hem tingut una davallada del sou des del mes d'abril. I, home, no et diré contents, però, escolta, si depèn la supervivència de l'empresa, doncs, evidentment, d'aquests tants percents que proposa el Comú de Lleida, des de l'abril, empresa privada, a la pública, doncs ja ho sabeu, el president del govern va dir que pujarien prop d'un 1% els sous als funcionaris de cara a l'any vinent, en plena crisi. És la gran diferència entre la part pública o la part privada, que mai he acabat d'entendre. Aquesta és la realitat. Per cert, que ja hi ha els primers controls policials a Ponent per garantir aquest confinament perimetral, no només ja de Catalunya, sinó dels municipis. Mossos d'Esquadra i policia local alternen els punts de vigilància i fan una tasca més informativa que sancionadora de moment. També Torrefarrera suspèn el mercat dels diumenges pel confinament municipal de cap de setmana decretat per la Generalitat. L'alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, considera que no té sentit obrir-lo només per als compradors de la mateixa localitat, perquè només hi podria anar la gent de Torrefarrera. A tot això, i amb tantes mesures i tantes històries, i el toc de queda a partir de les 10 de la nit, i no sortiu al carrer, i vigila el que feu, i que no us veguem en grups pel carrer, l'Associació de Veïns de Jaume I de Lleida alerta de la concentració permanent de persones a la plaça del Dipòsit de Lleida sense distanciament. I es veu que la Guàrdia Urbana, ni l'alcalde Miquel Puello, ni qualsevol altre regidor no hi deu de passar massa. L'Associació de Veïns reclama la paeria i al govern que es faci complir la llei en aquesta zona, que és just, si la fan complir, es fa complir a tot arreu. I no cal que entrem a on ha nascut la gent perquè compleixi la llei. Si la llei diu que no es pot concentrar més de 6 persones, que has de dur la mascareta, O sigui, m'és igual on hagis nascut. És que és totalment igual que parlem d'una pandèmia, que el virus no distingeix, eh? És que de vegades som tan complicats ja, perquè tot sigui políticament correcte, que ens mirem coses que no venen a cuento. Escolta, ens ho diuen des de l'Associació de Veïns de Jaume I, que, vaja, són d'allí i saben ben bé el que està passant. A Lleida, el govern ha hagut d'intervindre les residències Templis Atlantis de Cubells i la teva llar de Lleida. Els centres, tots o gairebé tots els residents, han donat positiu en Covid-19. Tots o pràcticament tots. Així com també bona part dels treballadors. És que és un desgavell. La residència de Lleida té 31 residents i 30 han donat positius. Només se n'ha salvat un. Que ja pot jugar a la loteria. El bisbat de Lleida ha reobert, finalment, després de netejar l'edifici. I recordem que s'havia detectat un cas positiu de Covid-19. L'han netejat, l'han desinfectat i la gent que ha donat negatiu poden tornar a l'edifici. Dimarts passat es van fer PCR, les 30 persones, i estan esperant també els resultats de les proves PCR que es van fer a la casa sacerdotal. Al Pla de Lleida hem registrat 229 contagis més. 229 a la regió sanitària del Pla de Lleida. I el risc de rebrot ha pujat per sobre dels 700 punts, concretament els 727 punts. A partir de 100 és alt. A l'Alt Pirineu i Aran estan a 580 de risc de rebrot. A partir de 100 és alt. I a Catalunya a 882. Amb més de 14.000 morts per la Covid-19 a Catalunya. 14.000 persones, 14.000 històries, 14.000 famílies des del març que han perdut la vida per culpa o a causa de la Covid-19. Són xifres que, de veritat, al final assusten, fins i tot. Són xifres altíssimes. En fi, marxem cap a la mañana, va. Doncs sap que marxem cap a la redacció del diari La Mañana. Allí trobem el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, jarro de agua fría ayer con la decisión de la Generalitat que afecta a la totalidad de temas culturales, de artes escénicas y de música, ¿eh?
Pero no les afecta a ellos, ¿eh? Que fíjate todo esto que se ha hecho, el vídeo viral que se dice ahora. Sí. El otro día de la famosa cenita.
Hostia, es que eso, perdón, yo, para mí, yo lo dije aquí en antena, lo siento mucho, pero para mí eso es de dimisión y punto, es que no hay más historia ahí.
Bueno, pues fíjate cuánta gente tendría que dimitir, ¿eh?
Pues 80, pues que se vayan todos, me da igual.
Sí, no, pero si no, el problema no es que se vayan todos y que se pongan otros, el problema es de que hay que cambiar el sistema, oye, que en esto no funciona bien.
Bueno, la verdad es que había muchos actos que se tuvieron que aplazar en su momento, en la época de abril y mayo, y muchos lo hicieron a finales de octubre y principios de noviembre, y ahora estas medidas de 2 semanas en las que se suspende todo, de momento 2 semanas, pues bueno, va a hacer que se tenga que reprogramar muchísima cosa, ¿eh?
Sí, bueno, ya son prudentes, porque la mayoría de las cosas que se han ido aplazando van más allá de 15 días, o sea que
ya.
Esperemos que no vuelvan luego otra vez a las mismas.
Sí, y por cierto, que tenía que hacerse el final del Interfado este fin de semana, ¿no?
Pues sí, además la Carolina, que iba a presentar su proyecto Amalia, que está pues con respecto al centenario, era el centenario de la Amalia Rodríguez. Y bueno, iba a actuar con el Xavier Monge al piano y Javier Reyes al violín, que habían adelantado incluso la hora, a las 7:30, por lo del toque de queda.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, pues tendrá que esperarse a la clausura o a otra fecha.
Sí. Bueno, estos son medidas excepcionales de 2 semanas, pero vaya, yo, entre tú y yo, yo no lo veo, que sea solo de 2 semanas. Pero bueno, oye, vamos a ver, si mejoran las cifras, pues seguramente se levante alguna restricción. Espero, bueno, no toquemos sé. Madera, vamos.
Yo de todos modos voy a abrir un correo electrónico que se llama estoy@hastaloscojones.com.
Igual está registrado ya, ¿eh?
Porque es que pintan bastos, oye. Estamos ahora a las puertas de la tradicional noche de brujas, la castañada o el Halloween, como lo quieran llamar, que en las antiguas civilizaciones marcaban el cambio de temporada, el paso definitivo del calor al frío, y que ahora pauta que vamos de mal en peor.
Sí. Por cierto, claro, mañana es tu día. ¿No?
Sí, claro. El día víspera de Todos los Santos.
El gran castañazo.
La noche del gran castañazo, que sí. Ya ves tú, el castañazo lo vamos a pillar igual, pero en casa.
Bueno, oye, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Como mañana no nos vamos a oír ni a ver, pues ya te felicito hoy.
Y que la diversión se ha hecho esquiva y los más sinceros lucen el obligatorio bozal con el lema de puto virus.
Es que, ojo, bueno, la verdad es que... Y lo que nos queda por ver, supongo, todavía... Pero están siendo unas semanas, unos meses interesantes, ¿eh? Vamos, por así decirlo, ¿eh?
Nah, pero que da asco, ¿eh? Da asco. Asco de vida, ¿eh?
Sí.
Lo que nos están conduciendo, la ambición del poder. Mira, triste pero cierto, Sad But True es un gran tema de Metallica. De que voy a montar yo una banda y voy a hacer una versión que se van a llamar Los Malhumorados. Porque es que la gente está enfadada con el mundo, vamos.
Sí, es que es una pena, ¿eh? Bueno, la situación es esta. Evidentemente no vamos a recomendar nada del fin de semana. Bueno, a no ser que aparezca alguna propuesta virtual. Pero claro, con tan poco tiempo yo no creo que se articule nada. Pero bueno, porque para este fin de semana nada, ¿eh? O sea, las máquinas paran por completo del tema de la cultura, que ya estaba muy tocado. Y el tema de las artes escénicas y la música, que también estaban muy tocados, ¿eh? Para todo.
Sí, fíjate, por ejemplo, en el Café del Teatro, que era el Amiquimel, iba a reactivar las actividades de concertísticas este sábado, pues bueno, ya la han aplazado para el día 21 de noviembre.
Sí. En fin.
Y también hay que decir, bueno, me gustaría pegar una pincelada de que esta semana, el pasado miércoles, murió Parrita.
Es
un
verdad.
Cantante de flamenco y un gran maestro de la rumba.
Es verdad.
Que tuve la oportunidad de entrevistarle hace años. Este se hizo famoso con la versión aquella de la canción Dama Dama de Cecilia.
63 años, ¿eh?
Sí, es de mi quinta.
Joder, o sea, te faltan dos para jubilarte, ¿eh?
Bueno, esto de jubilarse tal como está el asunto me parece muy crudo, ¿eh?
Bueno, además ahora ya no sé si es a los 66. Bueno, no sé, porque dijeron que iba subiendo, pero no sé cómo ha quedado todo. En fin, Andrés, pues nada, bueno, el viernes que viene volveremos a hablar y a ver si ha habido alguna apuesta en el panorama virtual desde el mundo online, pero en principio el fin de semana que viene...
A las calamidades que pasaron tras la guerra, aunque en aquellos infelices tiempos al menos cada cual se espabilaba buscándose la vida. Otros ya han tildado la situación que padecemos desde hace demasiado tiempo como la Tercera Guerra Mundial, y los incrédulos siguen sin creerse de misa a la mitad. Lo cierto es que parece ser que con tanta pamplina pandémica, lo que están haciendo es cortar las alas de la libertad a partir de prohibir cualquier actividad nocturna. Es decir, que los amantes de la noche, los taciturnos y los marchosos de siempre, lo tenemos más crudo que el duro invierno que se nos avecina. Soy un hombre que camina solo y cuando camino un sendero oscuro en la noche o vago por el parque, cuando la luz empieza a cambiar a veces me siento un poco extraño. Cantan los legendarios Iron Maiden en Fear of the Dark, ese miedo a la oscuridad que nos están inculcando. No tenía explicación lógica que en las últimas semanas se fueran cambiando actuaciones de salas de las 10:30 de la noche a las 8:30 de la tarde, pero ahora ya se han pasado porque con la obligación de estar a las 10 en casa, como cuando éramos adolescentes, los cines han tenido que ajustar los horarios y los pocos conciertos que se mantienen en pie se han de hacer a la hora de la merienda, pero ahora ya ni eso. ¿Pero a quién pretenden engañar si luego esos mismos que hacen de caciques no predican con el ejemplo y los pillan de picos pardos? A ver qué pasa, que a partir de las 10 salen los virus con corona como los vampiros, o a mí que me lo expliquen. Con lo del toque de queda bélico, estamos en las mismas. Debe ser que el puto virus químico con el que nos han invadido los poderosos debe dormir durante el día y se ha dispuesto a jodernos la noche a los que siempre hemos sido sus aliados. Miedo a la oscuridad. Tengo un miedo constante de que siempre hay algo cerca. Tengo fobia de que siempre esté alguien ahí. han logrado volver a tener las calles vacías, mientras en casa mucha gente está mirando películas de terror, debatiendo sobre brujas y folclore. Esto nos aguanta ni con pinzas en un vaivén en el que los indefensos siguen siendo los más perjudicados y los que están en el poder se vanaglorian de haber derrotado a su adversario, todos ellos con los posibles asegurados en esta sucia sociedad del poder del dinero. ¡Qué asco! Llegar a estos extremos con gerifaltes, que encima han sido elegidos por el pueblo, es lo más deprimente que puede pasarle a la humanidad. No es cuestión de cambiar de políticos, a cual más impresentable. Cada vez es más urgente cambiar el sistema, para que no sigan intentando acobardarnos con el virus del miedo y ni mucho menos con ese miedo a la oscuridad. ¡Oh, yeah!
La verdad es que la han tomado con el tema nocturno, ¿eh? Realmente.
Sí, 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 chicos, sí.
La han tomado con el tema del ocio, en general, ¿eh? Pero bueno, eso de a las 10 en casa sí que es verdad que me recordó a hace muchos años, ¿eh?
Siempre. Cuando éramos jóvenes, en la pubertad o en la adolescencia, cuando salía por ahí, mis padres me decían amenazantes, a las 10 en casa.
Sí, sí, además, es las 10 era, era el límite, uy, las 10 de la noche.
Y ojo si llegabas más tarde, que luego te castigaban.
Pues bueno.
Ya te digo yo que voy a montar una banda que se llama Los Malhumorados.
¿Qué le vamos a hacer? Oye, come muchas castañas y algún panellet mañana, ¿eh? Pero de panellets no te pases, ¿eh? De castañas sí, que el nutricionista ayer nos dijo que castañas las que quieras. Ya nos están dando castañas de todas maneras, pero bueno.
Sí, sí, nos están dando por todos los lados.
Oye, que lo pases muy bien mañana, ¿eh?
Entonces, vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Never mind, I'll find someone
like you. I si et mires el calendari ja saps que som a les portes del Dia dels Difunts, el de Tots Sants, que és aquest diumenge, dia 1 de novembre, que és el nostre ritual. Quin és el ritual que fem? Doncs és visitar els nostres familiars i amics al cementiri. Són dies de família, i els vivim en un context de pandèmia que ens ha fet replantejar la vida, però també la mort. Perquè ens agradi o no, al final acabem donant sempre xifres i la mort, per desgràcia, hi és força present. Avui volem parlar d'això, de la mort, d'aquesta part de la vida, de la que tant ens costa parlar, amb la Remei Capitan, que és promotora d'agraïments, la primera empresa d'organització de funerals personalitzats. Remei Capitan, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, bon dia i gràcies per convidar-me. Bé, aquí estem.
Com estàs?
Bueno, mirant d'encara...
O sigui, com estàs, segons les circumstàncies que estem vivint, eh?
Sí, doncs mirant d'encara tot això que ens està, que ja ens va vindre i que ens ha vingut a veure per llarga temporada, i mirant de que, bueno, tot el projecte que tinc d'agraïments i d'acompanyar les persones en el moment més complicat, no?, que és de la mort d'un ésser estimat.
Clar.
En aquests moments que és tan complicat, que no et pots abraçar, que sí, hi ha restriccions doncs, de quantitat de persones, de tot el que ja sabem, que no cal repetir, mirar de fer-los-hi fàcil. Va haver uns dies quan vam fer el març, abril, maig, del tancament aquell tan bèstia, que parlava molt de les postmortem i de dir, bueno, ja ho farem, calma, ja ens veurem les cares després, ja us ajudaré a muntar-ho. Protagonisme als protagonistes, que eren gent que havien perdut familiars i no havien pogut ser acomiadats, no de Covid, de qualsevol cosa,
sí, sí,
que no van
sí.
poder fer funeral, i allà crec que es van poder esplaiar una mica, i si més no, penso que van quedar contents. Clar, arran d'allà, com que el president de la Generalitat en aquells moments hi era, el Torra, doncs, bueno, quan es va fer la de Madrid, li van demanar al seu despatx doncs, que portés també igual que la de Lleida, com vam fer nosaltres, agraïments, el meu equip, portar persones reals amb el patiment real de la pandèmia i que no tinguessin que tinguessin persones que no s'haguessin pogut acomiadar, i la meva sorpresa va ser quan va trucar al seu despatx demanant-me, sisplau, qui hi podia anar, i sí, hi va anar una neta d'una senyora de Lleida, que es va morir en plena pandèmia i que no va poder tindre el funeral normal que tots voldríem, però sí que va tindre part del funeral online que vaig fer, després el de Lleida també els vam convidar, per tant, aquella senyora, a la seva manera, ha estat acomiadada d'una manera molt dolça diverses vegades.
Ara en parlarem del tema de l'acomiadament, però hi ha el tema central que en parlem, fixa't, des de que hem començat, amb tu estem parlant d'això, que és la mort, per tu, Remei.
La mort per mi és la vida. La mort i la vida van junts. Sempre hi ha la frase típica que a mi em caracteritza, no? Em caracteritza, que diu, sempre dic que la mort és com dues germanes bessones, que en altres, quan neixem, les separem, volem que vagin per separat, i es busquen. Sí. Els bessons es busquen, doncs quan es busquen ho celebren, i la mort i la vida és el mateix. I llavors, bueno, hi ha molts pensaments filosòfics, hi ha molta gent que diu la mort, em creu en la reencarnació, aquí no m'hi posaré, els cristians també creuen en una altra cosa, però sí que és real que hi ha psiquiatres que han fet veritables investigacions amb hipnosi, que creuen, bueno, que la gent, quan té malalties severes d'esquizofrènia, s'acaben molta gent pues, curant o recuperant, fent unes regressions, i allà demostren, no?, que recorden altres vides, no? Mm-hmm. I llavors dius, aquí no hi entraré, però la vida i la mort van juntes, per tant, no ens aferrem aquí perquè la mort ens arriba en qualsevol moment. Per tant, anem a homenatjar, no?, la vida que hem tingut aquí, perquè ja sabeu la propera que em serà. I sí que és molt fàcil parlar així, qualsevol que em senti ara dirà, sí, pues, sí que se't mori algú, no? No, jo he perdut el pare i la mare en un any.
Déu-n'hi-do.
La mare en plena pandèmia, el pare ja no la va veure, quasi que millor, i bueno, potser si no hagués estat en aquest moment evolutiu de la meva vida, ho passaria més malament que ara. Als dos els he fet jo les cerimònies, als dos els he fet molt diferents, el meu pare tal com era i la meva mare també, una laica i l'altra religiosa, i estic molt tranquil·la, perquè ell mantindrà la seva vida i no se'n seran ara, no? Segurament el meu cor sempre, però ells, el seu ADN, ja estan viscut aquí i més enllà doncs, de la mort, el que queda és el record. Però l'hem de viure així, celebrant el que hem sigut aquí, no? Vull dir, tots són casos, diferents. Evidentment,
sí.
Si morigués un fill meu, ho hauria d'encarar, a veure com ho encararia. Però a vegades la gent em diu, ui, no hi pensis en això. Pues sí, jo moltes vegades, ara et dic una cosa molt bèstia, faig el treball de, si se morigués l'Ariana o la Mariona o l'Arnau, demà, què passaria?
Home, és dur.
Aquest treball l'hauríem de fer tots una mica,
Sí.
Sí.
Sí, sí.
I a veure com te sentiries, com afrontaries, o la parella, no? Uh-huh. Molts diem que la mort d'un fill és pitjor, això no es pot dir, són frases fetes, culturalitzades, molt, molt estematitzades, i jo crec que la mort d'un ésser estimat mai pots dir quina és.
Home, jo, hi ha una expressió que odio, però odio fortament, i és quan escoltes, jo què sé, en una conversa, pues mira, s'ha mort el pare o la mare de tal, no? Uh-huh. I la següent pregunta és, bueno, quants anys tenia? No, tenia 90. Ah, bueno, ja en tenia 90.
No.
Bueno, perdona, ja en tenia 90. M'entens? O sigui, la gent gran que ha mort de Covid-19, per exemple, ja que vivim això, segurament no els hi tocava encara.
No.
I és igual de desgràcia morir amb 90, si igual, resulta que estaves programat per viure fins als 100 anys, doncs t'ha faltat 10 anys, per entendre'ns.
Sí, està clar, no? Hi ha nens que es moren en un dia, hi ha nens que es moren a la panxeta, que és la mort perinatal, que ara pues, hi ha un grup de dol que el toca molt, molt maco i molt bé, i tots són morts, és que, i la vida té un camí i s'acaba allà, ja està.
El tema, el tema del comiat és important, eh?
Molt. És molt important. Perquè fixa't que a les cases fem rituals per tot, Ricard. Ara ve la castanyada.
Sí.
Sí o no? A Amèrica fan el Halloween, per Nadal pares la taula. Sempre, per això ens diferenciem una mica dels animals, tot i que ells també tenen els seus rituals, tots.
Sí.
I per què no a la mort, no? Ens hem passat a ser un país, jo dic aquí, i me centro molt aquí, perquè és aquest país on han centrat la mort en un ritual molt de passar de puntetes, no?, i no celebrant la vida. Hi ha molts països, els africans és una, una meravella, un enterrament allà.
Sí.
Ja no et parlo de Mèxic o d'Amèrica, que allò és un festival.
És molt diferent, és veritat. Eh?
Clar, llavors dius, per què aquí hem de, dins del dolor que tens, hem de viure-ho amb tanta amargura, no? I quasi passar de puntetes i aquella persona no saben ni el nom moltes vegades.
És veritat, perquè vull dir, un mexicà suposo que li fa tan mal com a nosaltres perdre un pare, una mare, un germà o un amic.
I tant.
Però ho viuen tan diferent. Em fan enveja a vegades, eh?
Clar, però per què? Dius, ostres, jo també voldria, no? Aquesta frase de jo també voldria un enterrament així pel meu pare, jo no la puc dir perquè l'he tingut.
Clar.
L'he tinguda. Clar, el meu pare era de cerveses, de convidar els amics, de fer sempre lifades, doncs és el que va tindre.
Mm-hmm.
I tots al seu costat. No vull dir-te que tothom hagi de fer
no,
això, però,
no,
ostres,
no.
Si tens un fill que era, no sé, ara m'invento alpinista, o li agradava fer bicicleta, o era tenista, o una noia que era... No sé, és igual el que sigui, no? Ostres, aquell dia que la mort li arriba, anem a commemorar tot el que ha fet aquests anys, perquè el dolor no et marxarà, ho facis d'una manera o ho facis d'una altra. És més, jo la gent als comiats d'agraïments em diuen, ostres, és que tinc una sensació remei estranya. I dic, per què? Perquè estic trist i alhora estic content i tranquil.
Mm.
Clar, aquí és on hem d'arribar.
Home, suposo que quan et diuen aquesta frase...
Home, llavors és quan caic i ploro, sí.
No, és que clar, ara ho estava pensant i és justament l'objectiu, suposo.
És l'objectiu, no n'hi ha un altre. No hi ha un altre que et diuen has pal·liat el meu dolor, m'has fet de bàlsam, tothom li fica una frase diferent, no?
Clar.
Però aquesta sí que me la diu tothom. Tinc una sensació estranya, estic content i trist alhora. Que és normal, clar que és normal.
Mm-hmm.
Clar que és normal. Perquè t'ha ajudat, o tu mateix has vist, que a la mort no hi ha solució, però, ostres, a fer aquest petit homenatge t'has quedat més tranquil·la.
Clar.
Com dir, vinga, ja descansa, no? Doncs, bueno, aquest és l'objectiu, una mica.
Remei, el tema de l'acomiadament és importantíssim, ja ho veiem, i a més, fer-lo una mica a mida per entendre'ns,
sí.
Clar, amb les circumstàncies actuals, doncs hem de agafar-nos on podem, que ens doni servei. Vosaltres, evidentment, des d'agraïments, que torno a recordar la web, www.agraïments.cat, heu abraçat les noves tecnologies, no com a substitut de la realitat, però sí que, escolta, si no podem fer res, doncs tenim una opció de fer-ho online.
Sí.
Que no substitueix, repeteixo,
no.
La presència física, que ja la farem quan puguem, però que ara no ens quedem sense res.
Sí, és el que et comentava al començament. Mai pots substituir-ho, mai. Jo m'endeleixo de quan s'acabarà tot això per poder tornar a estar amb els meus usuaris i abraçar-los, perquè ells són els primers que volen fer-t'ho. O quan els escoltes que t'expliquen la història del seu familiar, mirar-los-hi els ulls i donar-li la mà, perquè de vegades és l'únic que tranquil·litza, més que les paraules. Però, donat tot el temps que estem vivint i la gran massa de gent que em va demanar durant el confinament de la primavera, remei, necessitem que facis alguna cosa, clar, van ser les persones que m'ho van demanar. Va ser quan vaig preparar la primera online, que va ser a través d'Instagram, que va tindre molt ressò. La gent després em deia moltes gràcies, realment han fet un funeral i així l'he viscut, quan era genèric, però ho vam viure cada un per individual, i ara no tinc cap altre remei doncs, que agraïments habilitar la web per poder fer cerimònies online particulars, com si estéssim doncs, bueno, en un local o en una església.
Sí, sí, sí. Agraïments, agraïments.cat, la Remei, bueno, ens està parlant de la mort, ens està parlant d'aquest comiat, de fer-ho el més a mida possible, però, aviam, hi ha coses que no canvien, Remei, és, després de tot l'acomiadament, que el podem fer tan a mida i tan entranyable com vulguem, la vida segueix.
Sí.
I el després de... Perquè, mira, jo suposo que també, si et trobes amb aquesta circumstància, el fet de preparar-ho una mica, tot i que ho feu pràcticament tot vosaltres, però, bueno, només que estiguis una mica implicat també amb la preparació,
sí.
Et manté una mica allò, una mica alerta, el mal va perdint, suposo. Però, clar, un cop ho has fet, què passa? Què passa demà? L'endemà?
L'endemà de les famílies.
Perquè saps què passa? Sí, sí, perquè clar,
de les famílies,
la gent que et ve a acompanyar, doncs, escolta, tothom, sí. I és veritat, de primera mà i de tot cor, segur que tothom t'ho diu en el moment, escolta, ho sento, t'acompanyo, en el sentiment, jo què sé, aquestes frases fetes o d'altres, no? O estem aquí pel que necessitis. I tothom t'ho diu de cor. Però és llei de vida, l'endemà la vida segueix i la gent té les seves vides i evidentment que si els hi acabes demanant ajuda, doncs molts et vindran a ajudar, però tu t'has quedat allí, no?
Mira, l'endemà, jo bueno, ja formava part de quan vaig fer el projecte, ho tenia claríssim que no es quedava només en el funeral, jo vinc per diverses bandes, vinc de banca, soc economista, però per una altra la passió cap a aquest món evidentment no era del no res, algun sentit havia de tenir. Doncs com que veus que en moltíssims casos els usuaris estan desvalguts, l'endemà estan com sols, o a lo millor d'aquí 3 o 4 mesos veus que estan més malament que el primer dia, agraïments, jo mateixa, no? El que faig és un seguiment dels meus usuaris amb una trucada al començament cada setmana, després cada 15 dies, si els veus millor cada mes.
Clar.
Un acompanyament al dol, si necessitem fer un cafè, vaig a fer un cafè amb ells. Depèn de com veguis que van, perquè jo no sóc psicòloga, tot i que em passi pel cap de començar la carrera. Però pues, si veus que allò se t'escapa, que no està a les teves mans, doncs sempre m'ajuda d'agrupacions de dol de Lleida. Escolta, donem un cop de mà, els hi passo el telèfon, perquè si potser hi ha una intervenció més severa amb aquella persona, doncs gent especialitzada que l'agafi. De fet, vaig fer el postgrau a la UDL de dol, que vam acabar ara ja, gràcies a tots, ja tenim el títol. Bueno, una mica per poder fer aquest acompanyament dins del que tu sents amb el cor, però també dins del que els experts t'expliquen, no?
Clar.
Gent que hem tingut uns ponents i uns professionals excepcionals al postgrau. Per tant, agraïments també acompanya en aquest dol posterior, en què, bueno, no és el mateix el que dius, no? El patir d'un pare de 90 anys el dols molt, però pot ser el marit o l'esposa d'un company que tenia 30 anys i s'ha mort de càncer, aquest pues, potser li costarà una miqueta més de tornar a caminar,
sí, sí,
no?
Sí, 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 correcte.
M'explico, el dolor és el mateix.
Sí, sí, no, t'entenc perfectament.
Però la situació és diferent, no? Sí. Amb un nen, estàs sol, t'has quedat viru, clar, a vegades ja tinc un usuari que m'ho diu, és que remei, tinc por, que el meu fill es mori, m'aixeco amb insomni... Clar, són tot de coses que amb la mà d'especialistes has d'anar mirant. Clar. Cap a on el pots guiar perquè no s'ensorri, no?
I a més, tampoc també ajudeu amb tot el tema burocràtic, que jo crec
sí.
que és la part...
Exacte.
És una d'aquelles parts que, de veritat, vull dir, si els polítics volguessin fer alguna cosa útil en aquest sentit, haurien de simplificar-ho tant, perquè és que de
sí,
veritat...
Però no és fàcil.
El tema burocràtic és horrible.
Clar, estar a la banca, bueno, la part del dol, és de les dues vessants que et volia dir, no? Agraïments a part de la funeral i tot, és l'acompanyament al dol, però després, bueno, pues la sort, no? Que he tingut d'estar 22 anys a la banca i que m'he fet un fart de fer bueno, pues expedients d'hereditaris, pues sí que els hi dona pues, tot un formulari amb tot el que han de fer, amb els passos, que em truquin... que si es perden, quasi els dono mastegat, mira, primer aquí, després allà, perquè això és un daltabaix, primer notari, després banc de banc cap allà...
Bueno, és que, i a més és que no estàs ara per aquelles històries,
no.
Realment.
Clar, no estàs, a més et diuen, i això, que és...
Clar.
No havien sentit a dir mai de la vida.
Clar, clar. Doncs clar, ja ho veieu que...
Són moments molt complicats.
Agraïments no et deixen sol ni abans, ni durant, ni després.
No. Jo,
aquesta és la gràcia, vull dir, agraïments és això, és integral, és tot un servei integral... ja ho he escoltat, jo crec que ha quedat claríssim, la Remei ho ha explicat molt bé, que l'acomiadament és una cosa que no l'hauríem de deixar i fer-la de qualsevol manera. Al final és potser el darrer gran acte que fem envers la persona que ens ha deixat i no l'hauríem de deixar de fer de qualsevol manera. Ells s'hi dediquen i, per tant, ja sabran com fer-ho, com agafar-ho, com donar-li la volta, tenen tacte per això... agraïments.cat. Us connecteu a la web i allí teniu les maneres de posar-vos en contacte amb la Remei i el seu equip i de parlar-ho. Escolta, que a vegades només és trucar i parlar-ho. Jo havia pensat això, com ho veus? Ho podem fer? Això ho feu? No ho feu? És això, fer-ho, però aquest acomiadament no el deixem. I sobretot, no perquè després entenc que al cap dels anys o al cap del temps sempre et queda aquella cosa, no?
Sí,
ho hauria pogut fer.
Queda.
I això sí que s'ha de fer més o menys quan toca, no val en qualsevol moment.
Exacte.
S'ha de fer quan toqui.
És així.
Remei Capitán, que ha estat un plaer parlar amb tu.
Gràcies, igualment.
I la trobeu, ja sabeu que la trobeu
a
agraïments.cat, a la plana web. Remei, una abraçada, cuida't.
Moltíssimes gràcies, igualment, Ricard. Gràcies.
Doncs apa, que busquem tot seguit les senyals horàries, ens plantem a la una i després d'una a dues doncs, parlem de tot el que ha quedat ajornat d'arts escèniques, d'espectacles, etc. aquí a COPE Lleida.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia a esta hora está en la Audiencia Nacional. Siguen los interrogatorios dentro del denominado caso Kitchen, que investiga la supuesta utilización de fondos públicos para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Al frente del Ministerio del Interior estaba Jorge Fernández Díaz y el juez trata de aclarar si la operación se montó con su consentimiento o fueron otros actores de su departamento y de la policía. Fernández Díaz ha dicho hoy que se enteró por la prensa. Por cierto, que antes de que empezara su declaración, la Fiscalía ha pedido que retiraran el móvil al exministro Patricia Rossetti.
Se enteró por la prensa. Fernández Díaz ha negado tener conocimiento de la operación Kitchen y ha negado la versión que ayer dio el que fuera su secretario de Estado. Insiste en que los mensajes que le atribuyeron son falsos, ni los escribió ni los reenvió, según fuentes presentes en la declaración. Por ello, Anticorrupción ha pedido al juez que le requise el móvil para analizarlo. Si la operación existía y no le informaban, era una deslealtad. Ha dicho, la información que recibía sobre Bárcenas se refería a la fortuna. Sabía que investigaban al extesorero por el caso Gürtel y asegura que nadie de fuera del ministerio le dio ninguna directriz, ni Rajoy ni Cospedal.
La Guardia Civil ha detenido en La Coruña a un hombre que conducía con un carnet falso. Hasta ahí algo frecuente. Los agentes se sorprendieron al ver el supuesto origen del documento. Era de la República Errante Menda Lerenda. El detenido alegó que es diplomático de ese país imaginario. Coruña, Noel Abao.
Y vaya figura este diplomático. Los agentes lo detuvieron en un control en la autovía A6 porque iba sin cinturón y con las placas de matrícula falsas. Cuando le pidieron la identificación, se quedaron atónitos. Era un carnet de la República Errante Menda Lerenda. Acto seguido, el hombre se dio a la fuga a gran velocidad en sentido contrario. Varias patrullas lo persiguieron hasta una casa en una aldea de Oza Cesuras, donde se atrincheró diciendo que era diplomático de esa estrambótica república. Finalmente fue detenido por varios delitos, tres contra la seguridad vial, resistencia a los agentes, falsedad documental y conducción temeraria.
Pues el diplomático va a tener que dar buena cuenta ahora a la justicia. El drama de la inmigración sigue reflejándose en las costas españolas. En las últimas horas han llegado a Baleares 13 pateras con 200 inmigrantes a bordo. COPE Mallorca, Cristina Requena.
Baleares ha sufrido una nueva avalancha de llegada de pateras en las últimas horas. De madrugada llegaban 4 y a lo largo de la jornada han ido localizándose hasta un total de 13 barcas con más de 200 migrantes a bordo. En Mallorca se han encontrado de momento 7 embarcaciones y 6 en las Pitiusas. Todos los migrantes deberán someterse a las pruebas PCR. Además, ayer llegaba otra patera a Formentera con 11 ocupantes. Desde los sindicatos policiales exigen a las autoridades más y mejores medios, aumento de los efectivos policiales y unas infraestructuras adecuadas para recibir a los migrantes.
La Liga de Fútbol llega el tercer super sábado consecutivo, Luis Munilla.
Con los 4 equipos, Antonio, 4 equipos de Champions jugando en sábado. De hecho, fíjate que coinciden justo hasta ahora las ruedas de prensa de Zidane, de Koeman y de Simeone. Mañana Real Madrid-Huesca, se ha entrenado Courtois con el grupo, veremos si Hazard es titular. Mañana también Alavés-Barça, Ter Stegen todavía fuera de la lista, acaba de salir. No está tampoco Riqui Puig. Athletic de Bilbao-Sevilla y Osasuna-Atlético de Madrid. En el Atlético, Saúl por fin ha vuelto con el grupo. Acaba de decir Simeone que podría estar para el partido de Champions ante el Lokomotiv. La jornada, por cierto, se abre hoy con el Eibar Cádiz a las 9 y en el Valencia, con Dovia ya se ha entrenado hoy también por fin con el equipo. En la Vuelta a España, arrancado la 10ª etapa, antes del atracón asturiano del fin de semana, Kike Iglesias.
Bajo un sol primaveral, 175 kilómetros para la meta, se está formando la fuga del día con 4 hombres sin españoles al contraataque, el Nacional del Caja Rural Jonathan Lastra. De momento el pelotón deja 0 a 40 segundos, pero falta todo el día por delante hasta el final de la meta, más allá de las 5 de la tarde en Suances.
Mañana la Farrapona, el domingo la Angliru. El final de etapa de hoy, por supuesto, como siempre, a las 4 en COPE+. En la Euroliga de baloncesto, hoy Baskonia-Barça. Y en Fórmula 1, Fernando Alonso se volverá a subir al Renault la próxima semana, miércoles-jueves en Bahrein.
Gracias, Munilla. Mediodía acaba de empezar. Te acompañamos hasta las 3 de la tarde.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ja el migdia de Lleida. Divendres avui, 30 d'octubre del 2020. Pràcticament 5 minuts per sobre de la 1, per sobre de 16 graus. Hores d'ara a la ciutat de Lleida. Ens ha dit ja abans l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que seguiran les temperatures iguals o fins i tot les màximes arribaran a punt màxim el dilluns. Per tant, un cap de setmana tranquil. A partir de dilluns a la tarda, o sigui de dimarts, per entendre'ns, sembla que tot canvia, però ja en parlarem dilluns. De moment, un cap de setmana amb temperatures màximes per sobre dels 20 graus, cosa que, tenint en compte que estem amb confinament regional i municipal, o sigui, no podem sortir de Catalunya, però tampoc podem sortir dels municipis. Home, mira, podem descobrir els racons de casa nostra, en aquest cas la ciutat de Lleida o el municipi on, des d'on ens estiguis escoltant o des d'on resideixis. Recorda que les restriccions de cap de setmana comencen divendres a les 6 del matí i s'acaben dilluns a les 6 del matí, eh? En fi, tot seguit, busquem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem del divendres de cine amb la Laura González. Ja veurem que segur que trobem tema per parlar, tot i que els cinemes doncs, han estat tancats. I després, a partir de 2:15, l'Espai Groc, on, malauradament, haurem de parlar de cancel·lacions i d'aplaçaments, però veurem com s'està gestionant tot plegat, eh? Des de l'Auditori Municipal Enric Granados, des del Teatre de la Llotja, des del Teatre de l'Escorxador, des de la Biblioteca Pública de Lleida o des del Caixa Fòrum. Des d'ara fins a arribar a les dues, estàs aquí en companyia de COPE Lleida. Ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida que segueixi el temps estable i sec amb cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts. Pel que fa a les temperatures, avui tornen a ser lleugerament més altes amb unes màximes previstes de 25 graus a la Seu d'Urgell, de 23 a Viella, de 22 a Tàrrega i a Lleida capital i de 22 també a Balaguer. I si parlem del vent, seguirà bufant de direcció variable entre flujo en calma. Si mirem ara la jornada de demà dissabte, esperem de nou temps estable i cels pràcticament sense núvols. Tot i això, al sud de la província comptarem amb alguns intervals de núvols baixos i boires matinals. Per últim, les temperatures diurnes demà no variaran massa, amb unes màximes que seran de 25 graus a la Seu d'Urgell, de 23 a Lleida capital, Balaguer i Viella i de 22 finalment a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Actualitat informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Una actualitat informativa que hem de començar parlant de successos. Detingut un home de Bellpuig, de 46 anys i nacionalitat marroquina, com a presumpte autor de dos robatoris amb força i per descobriment i revelació de secrets. De fet, ha entrat dos vegades en un domicili de Barbens, accedia amb les claus que havia robat i s'enduia objectes de valor sense desendreçar res, per tal que no es notés. Però finalment sí que es va notar i finalment l'han enganxat. També els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un veí de Lleida de 28 anys i nascut a Somàlia pel robatori en una entitat bancària del carrer Prat de la Riba a la capital del Segrià, cap a la una del migdia. Després d'amenaçar amb una arma blanca, finalment es van dur 1.500 euros. Què va passar després? Doncs que els Mossos d'Esquadra van observar com dos homes es perseguien a l'alçada de Balmes i finalment va poder constatar que era un empleat del banc que perseguia el presumpte autor d'aquest robatori, que per cert duia encara l'arma blanca a sobre i els 1.500 euros. Això va passar aquest dimecres aquí a la ciutat de Lleida. En fi, pel que fa el tema de l'actualitat de la resta. Recordo que avui hi ha ple a l'Ajuntament de Lleida i que també avui, divendres, a les 6 del matí, han entrat en vigor les restriccions de mobilitat municipals. Recorda que ahir es van aprovar el nou paquet de mesures per frenar l'avenç imparable, de moment, de les xifres de la Covid-19. L'objectiu, més clar que mai, és reduir-les al màxim per salvar la campanya de Nadal. I el segon efecte col·lateral és que la salut de la gent millorarà, però bàsicament l'objectiu és aquest, salvar la campanya de Nadal. Si no, a nivell econòmic i laboral, pot ser dur, molt dur. Ja és una situació molt complicada a hores d'ara. El paquet de mesures, les noves mesures de la Generalitat, passen per confinament de la comunitat autònoma, és a dir, de Catalunya. No pots entrar ni sortir de Catalunya durant 2 setmanes. Evidentment, si treballes fora i tens el paper conforme treballes fora, cap problema. Se segueix mantenint el tema de màxim de 6 persones, de reunió, però és que, a més, els caps de setmana, durant, de moment, 2 setmanes, insisteixo, començament de divendres a les 6 del matí fins a les 6 del matí del dilluns, no pots sortir del teu municipi tampoc. Si és per treball, evidentment. Si vius amunt i els teus fills van a l'escola en un altre municipi, doncs també et fas el paperet i pots sortir, eh? Però, a priori, no et pots moure, eh? Confinament municipal de cap de setmana. Què més? Doncs s'esborren totes les activitats culturals, musicals, d'arts escèniques. Tot això, de moment, aturat. També les activitats extraescolars. Només hi ha una salvetat d'això. Si l'activitat extraescolar té lloc dins de la pròpia escola i tots els que hi participen són de la mateixa aula, aquestes sí que es poden tirar endavant. És l'única manera de fer-ho. Es considera que són del mateix grup bombolla, per entendre'ns. Per la resta, activitats extraescolars anul·lades. Això vol dir escoles d'idiomes, això vol dir tot el tema d'esports. Que ja estaven aturats el tema de competicions del cap de setmana, ara també s'aturen els entrenaments. Futbol, bàsquet, hoquei, voleibol, etcètera, etcètera. Gimnàstica, tot aturat. Gimnasos tancats. Museus amb altes restriccions. Biblioteca amb moltes restriccions només per el tema de préstec, per deixar i agafar documents o llibres. Aquesta és les restriccions que a hores d'ara tenim en marxa. Què passa? Que la Generalitat de Catalunya ja ha dit avui que demanarà el confinament domiciliari a l'Estat. El confinament domiciliari és allò que ens va passar a l'abril, tancats a casa. Pues la Generalitat diu que el demanarà si les dades no milloren. És a dir, que ja no ho deuen de veure massa clar. De totes maneres, anem a esforçar-nos tots plegats una mica perquè això no arribi, perquè el confinament domiciliari seria dur. Hores d'ara, les escoles es preveu que segueixin obertes. El que és infantil i primària, segur. Primer, segon d'ESO, igual. A partir de tercer d'ESO, recomanen des de la Generalitat ja una ensenyança híbrida. Què vol dir híbrida? Doncs que puguin ja fer algun dia des de casa, algun dia des del centre. Això és recomanació, a tercer i a quart d'ESO. A batxillerat i a FP recomanen ja les classes virtuals. I a la universitat ja sabeu que ja fa un parell de setmanes que tot el que és ensenyament teòric, la teoria, les classes teòriques, es fan de manera virtual. Les pràctiques no, evidentment. Aquesta és la situació, I les xifres són dolentes, si no, la Generalitat no estaria dient que fem-nos-ho mirar perquè, si no, demanarem el confinament domiciliari, que jo crec que seria un cop dur. A tot això, per exemple, els municipis de La Coma i La Pedra i Guixers, al nord del Solsonès, no tenen ni una sola botiga. I, clar, el cap de setmana estem en confinament municipal. Els seus veïns estan acostumats a anar a comprar a Sant Llorenç de Morunys, que amb poc menys de 1.000 habitants és el municipi més gran de la Vall del Lord. Ara, les restriccions de mobilitat durant el cap de setmana els han deixat amb la incògnita de si poden sortir del poble per anar a comprar. El que dèiem, Catalunya és molt gran, però quan les xifres dolentes estan a la capital, a Barcelona i a la zona de comarques de Barcelona, llavors Catalunya una i unida i gran. La mateixa norma per tots. Ara bé, quan, com a l'estiu, les dades donen complicacions al Segrià, perquè va ser així, les dades eren aquestes, teníem tot l'enrenou dels temporers, molta gent forània entrant i sortint de les nostres comarques, quan aquí es va disparar, llavors confinem el Segrià. Trobo just que la Vall del Lord, per exemple, estigui demanant que revisi les polítiques de confinament anunciades ahir per la Generalitat i que s'adaptin a la realitat de cada territori. Home, si voleu, no poble per poble, però sí zones o comarques, o valls. És que les valls no entenen de les limitacions comarcals que hem fet de l'ésser humà. La Vall del Lord, la Vall de Boí, per exemple. Clar, si resulta que allí hi ha 6 pobles i no tenen cap positiu, doncs per què els hem de tenir tots tancats a casa? Dic aquestes perquè són les de Lleida, les que coneixem, però segurament a Catalunya n'hi ha molts més exemples. Però clar, ha d'interessar des de la zona de Barcelona. I clar, cau tan lluny Lleida que és normal. A tot això, avui hi ha hagut ja els primers controls policials a Ponent per garantir aquest confinament perimetral dels municipis. Mossos d'Esquadra i policia local s'alternen amb punts de vigilància, perquè és el que dèiem, no hi ha cos policial per estar a totes les entrades i sortides dels municipis. Bueno, van movent-se i de moment és una tasca informativa, no sancionadora. De totes maneres, recordeu que entre setmana, i bueno, entre setmana no, cada dia i el cap de setmana segueix el toc de queda nocturn, des de les 22 hores fins a les 6 del matí, per tant, no us la jugueu. Perquè si t'enganxen a 11:15, per molt bona intenció que tinguis, si agafes un policia que en aquell moment doncs, no vol atendre raons, doncs et multarà i et sabrà molt greu. Perquè és que pagar una multa d'una cosa així sap molt greu. A Torreferrera finalment han decidit suspendre el mercat dels diumenges, perquè tot i les restriccions el podien fer el mercat, és a l'aire lliure, però clar, només hi pot anar a comprar la gent de Torreferrera. Diu, home, l'alcalde de Torreferrera, Jordi Latorre, ha dit que no té massa sentit obrir-lo només per als compradors de la mateixa localitat i, per tant, de moment l'han suspès esperant aquestes dues setmanes a veure com va la cosa. Però és que tot això, si vols, parlem de la concentració permanent de persones que hi ha de manera fixa a la plaça del Dipòsit de Lleida. Ni distància ni històries. Ens ho explica l'associació de veïns Jaume I, que són els que hi viuen, són els que ho veuen cada dia i els que hi entenen. Reclamen a la paeria i al govern que es faci complir la llei en aquesta zona. És que estem a final d'octubre, que és que la pandèmia oficialment a Espanya va començar el divendres 13 de març. Potser ja hauríem de tenir clar que la pandèmia no entén ni de races, ni de barris, ni de línies polítiques. Si els presumptes experts ens diuen que s'han de seguir unes normes per parar-ho tot plegat, doncs això és per tothom. I la policia o l'Ajuntament o la Generalitat, el seu deure és fer-ho complir a tot arreu, no en uns llocs més que en uns altres.
Estàs informat.
Un altre punt calent, les residències de la tercera edat. Les residències ja va ser uns punts negres des del principi. Creieu que m'ha après alguna cosa de llavors? Res. No perquè un vulgui ser pessimista, ni molt menys. Si és que a mi m'encantaria dir-te, escolta, a les residències no hi ha cap positiu, està tot controlat i els hi fan proves dia sí, dia no. I control. Encantat estaria de dir-te aquesta notícia, però no és la realitat. I la realitat és que, per exemple, el Departament de Salut i Treball han declarat la intervenció de la residència Templis Atlantis de Cubells i el centre residencial La Teva Llar de Lleida després que diversos informes fessin aquesta recomanació des de la situació epidemiològica i assistencial d'aquests dos equipaments. En el cas de la de Lleida, 30 dels 31 residents que hi viuen han estat positius, així com la meitat dels treballadors. Si és que arriben dos dies més tard i és el 100%. I ull, perquè amb una residència geriàtrica donar positiu pot ser complicat. Em passaven un informe, perquè això són dades reals, que des de l'1 al 29 d'octubre el 70% de les persones que han perdut la vida tenen més de 70 anys. Per tant, la gent de les residències de la tercera edat, per desgràcia, tenen molts números quan dones positiu. Doncs és on hauríem d'estar tenint més control. Si vols escalmar-se, ens va agafar sense saber el que era. T'ho accepto. Que tampoc hauria de ser, t'ho accepto. Però a l'octubre, a l'octubre ho hauríem de tenir claríssim, això. El Bisbat de Lleida finalment ha normalitzat la seva activitat un cop acabada la neteja de l'edifici després de detectar-se un cas positiu de Covid-19 a principis de setmana. Pel que fa als treballadors i voluntaris de la Cúria Diocesana, els responsables sanitaris han determinat que, com que el contacte amb el positiu no ha estat estret i tenint en compte que no presenten cap símptoma, no cal fer-los cap PCR. I els ha recomanat tornar a la vida ordinària amb les mesures de prevenció recomanades. Això és evident. Ahir m'explicaven que la capacitat actual de fer PCRs és de 150.000, que són just el que s'estan fent. Per tant, estem a tota màquina, si em permeteu l'expressió. No es pot fer ni un PCR més al dia. Estem al màxim de la capacitat de PCRs que es fan. I així tot no es poden fer tots els que s'haurien de fer. Per tant, la gran esperança és aquell altre test ràpid, molt més barat, a més, i molt més ràpid, el dels 15 minuts, crec que és. A veure si es comença a universalitzar i, per exemple, les residències, per exemple, les escoles, amb alt volum de persones i amb alta rotació, comença a ser una alternativa molt viable. Perquè és que, si no, és un problema tot plegat. I les xifres, com dèiem abans, les xifres, de moment, no apunten a l'optimisme. I és que la regió sanitària del Pla de Lleida ha sumat 229 nous contagis per coronavirus, fins a un total de 16.032. Parlem de la Plana de Lleida, no tota la província de Lleida. Tot això segons les darreres dades que ens facilita el Departament de Salut. A l'Alt Pirineu i Aran han registrat 21 casos nous de Covid-19 i pugen fins als 1.774. Per tant, estem parlant de la província de Lleida de més de 17.700 persones, pràcticament 17.800 persones, des de l'inici del mes de març, que és quan es va començar a comptar. Els d'abans ja no es compten perquè ja no es van detectar. El risc de rebrot, que és aquest índex en el que ara ho basem tot. Està clar que al final és una xifra, és un càlcul, és una fórmula, i que tampoc ens hem de fer mala sang amb la xifra aquesta. Però sí que hem de tenir en compte que aquest índex de rebrot ens marca una tendència, i com a tendència sí que la podem tenir en compte. Mira, a la regió sanitària del Pla de Lleida, la evolució des de la segona setmana fins ara, d'octubre, del risc de rebrot és, del 16 d'octubre al 12 d'octubre, de 425 punts, el risc de rebrot. Del 13 d'octubre al 19 d'octubre, 588. I hores d'ara estem a 727. La xifra en si no ens diu res. A mi 727 punts de l'índex de rebrot, a mi no em diu res, això. Si vols la posem en context, a partir de 100 es considera ja alt, en vermell. Ara ja la podem començar a posar en context. Estem 7 vegades per sobre del màxim. Però és que si mirem que la darrera setmana del mes de setembre oscil·làvem entre els 150-170 punts, però és que la tendència és a l'alça. I la tendència és a l'alça perquè un altre índex, una altra manera de calcular-ho, és la velocitat de reproducció de la malaltia. I hores d'ara la tenim a 1,25. Això vol dir que cada 100 persones contagiades en contagien 125. La tendència està clara cap amunt. És aquest el problema. I a l'Alt Pirineu i Aran, doncs el mateix. El que passa és que el seu índex de rebrot és de 580 i la seva velocitat de reproducció de la malaltia és de 1,21. Cada 100 persones contagiades en contagiaran 121. Però vaja, mentre sigui per sobre de 1, tenim un problema. I a nivell de Catalunya, quines són les xifres de Catalunya? Doncs amb un índex de rebrot de 882 es comença a explicar el perquè del tancament regional, del tancament de caps de setmana, que després hi podem estar d'acord o no amb matisos de si ho fem a tot arreu, ho fem per parts, i podem estar d'acord. Però que les xifres són alarmants i que s'havia de prendre una decisió, no ahir, no. Potser la setmana passada ja, jo crec que també hi serem tots d'acord. 882 punts d'índex de rebrot és una xifra inacceptable. A partir de 100 és alta, vermella. A partir de 100 estem pràcticament 9 vegades per sobre del màxim. I la velocitat de reproducció de la malaltia a nivell català, a nivell de tota la regió, això és un ampromig, és de 1,29. Per tant, estem en creixement encara, per desgràcia. D'aquí també s'entén les paraules de la Generalitat en què ens diu, escolta, si les xifres no milloren, demanarem a l'Estat el confinament domiciliari. I és normal. És totalment normal. En fi, fem una pausa, va, i parlem de cinema. Ho farem el divendres de cine amb la Laura González.
A la carga, avançant sin piedad. Ellos no vencerán. Los virus no vencerán porque no pasarán. Primer colchón antivirus.
Consulta a los distribuidores en www.uclagermany.com. Ucla Germany, la cama con la que siempre has soñado.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Con toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eddie Frases.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho. Y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Roberto Verino, Mirto, Adolfo Domínguez, Morgan, Desigual, Lee, Tintoretto, Woman Lee.
Todas estas primeras marcas de moda mujer, lencería y muchas más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 8 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Aún no conoces a Tashi Celular Cosmetics? Sus formulaciones unen lo mejor de la naturaleza y la biotecnología. Tu piel cuidada, protegida y radiante gracias al poder regenerativo de las células madre vegetales, con líneas para necesidades de la piel en todas sus edades. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que està sent un divendres lleugerament descafeinat, però vaja, que nosaltres seguim donant la cara i a més, parlant d'alternatives, ja saps que avui ha entrat en vigor tot el tema de... Vaja, en portem parlant tot el dia, i ahir ja, eh? Però per si t'incorpores ara, ha entrat en vigor tot el tema de restriccions al món de la cultura, de les arts escèniques, de la música, dels espectacles, i entre d'altres també ha afectat directament el tema del cinema. Però és divendres, i per tant el divendres, en aquesta hora que fem? Divendres de cine, amb qui? Amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Pues és divendres, mira, jo... i punt.
Sí, és divendres, però no massa bé, eh? O sigui,
sí, home, sí, hem de buscar l'alternativa. Esperant...
Sí, bueno, alternativa. Alternativa no sé si ens en deixen massa, eh? La veritat. Al final...
Depèn del grossa, de la grossa que tinguis la tele a casa.
Sí, bueno, o de quan sigueu a casa, també, sí. De les plataformes que tinguis, perquè igual pues, un pot veure la disco a la tele, l'altre a l'ordinador, l'altre... Perquè jo imagino, bueno, cada mea, perquè som dos, no?, i ens avenim i ens agraden les mateixes coses.
Menys és mal, perquè si no és allò de una tele al menjador i l'altra a la cuina o l'altra al dormitori, i és allò, som dos a casa, dos teles, dos habitacions, i ens veiem quan anem a fer el pícnic, eh?, perquè... Escolta, això t'ho dic amb conya, però hi ha més d'una casa que passa això, eh?
Ja, jo l'únic que trobo a faltar és el terror, perquè a la meva parella doncs, no li agrada i jo, pues...
Què savi que és? Què savi que és? Si t'està de terror i coses que ja tenim la vida. Bueno, escolta una cosa, que la setmana passada ho presentàvem dient, escolta, divendres vinent parlarem d'aquest nou... festival de cinema de Lleida i tal, res d'això, no?
Res d'això. Si han decidit posposar-lo, espero que... Bueno, espero, esperen, ells també, poder-lo fer abans de que acabi aquest any estrany del 2020. Bueno. És un festival que es diu Visual Arts, Festival Internacional de Cinema de Lleida, i que tenia, bueno, dins del programa hi ha 35 llargmetratges, una secció oficial, i no sé si 100 i pico curtmetratges i documentals, bueno, no sé, un munt de produccions que duraran, pues, això, una setmana. S'ha de programar perquè comencés ahir, fins al dia 8 de novembre, però, pues, bueno, això s'haurà de posposar, mirar agendes, fer una mica de Tetris, a veure on podem
sí,
encabir-ho...
Aquest és el problema, el tema de les agendes, que ja comencen a estar apretades perquè s'està recuperant... Sí. S'estaven ara programant coses que s'estaven reprogramant des de la primavera, per tant, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Ja. Doncs mira, el regidor de Ciutat i Cultura va dir, el Jaume Pujan, va dir ahir això, fica'm-me'l.
Aquest migdia hem conegut les noves indicacions del Procicat que afecten plenament a les activitats culturals presencials i específicament a les sales de cinema. Durant aquesta tarda ens hem reunit amb tot l'equip del festival per considerar els diferents escenaris. Malgrat tenim una versió de Lleida Visual Art preparada per ser emès en streaming, pensem que no volem treure els cinemes d'aquest festival. Els esperem. Per això hem decidit ajornar-lo per abans no acabi l'any i així ajudar les sales a recuperar part dels espectadors que no hauran pogut tenir durant les setmanes que restaran tancades. Des de l'inici d'aquesta pandèmia, a l'Ajuntament de Lleida ens hem proposat ser perseverants en el sosteniment de l'activitat cultural. I en aquesta primera edició de Lleida Visual Art seguirem en aquesta línia. En definitiva, volem donar una oportunitat a tornar a les sales a veure bon cinema.
Bueno.
Què et sembla?
A veure, em sembla correcte l'aposta de en lloc de ho cancelem tot, doncs, bueno, anem a esperar.
Pues claro.
Anem a esperar, perquè a cancel·lar sempre som a temps, per entendre'ns. I és veritat que, aviam, que sí, que a casa pots tenir un gran equip, però no és el mateix anar al cinema que ni que sigui un petit cinema, que fer-ho a casa. Per tant, home, com a festival ho trobo acertat, que de moment intentin ajornar-ho. La veritat és que sí.
Doncs mira, això que deies de tenir un equip o veure-ho en sala, me va passar, per exemple, amb una pel·lícula que és una producció de Netflix, que és Roma, que ja ho saps,
sí,
amb Roma sempre que puc, no? Però és una pel·lícula per veure-la en cinema, no?
Encara no l'he vist jo.
Necessites una pantalla gran per saber tot el que passa. Hi haurà gent que et dirà que a Roma no passa res, que allò és com mirar una peixera, o que simplement... Pues, no, però visualment, o sigui, tens planos seqüència, té uns planos amplis on passen coses a primer pla, però també al fons del pla.
Sí. Vull,
és una pel·lícula que jo crec que s'ha de veure en cine, i a part l'experiència sonora, no?, del cinema, perquè tu pots estar a casa, però no tothom té un Dolby Surround.
Sí,
o sigui,
clar.
Les pantalles grans cada cop estan més de moda, però el so, que per mi és molt important, per això també vaig a veure música en directe i tal, dintre del cine, la pel·lícula de Roma, doncs, per exemple, té diferents sons o diferents sorolls segons el moment de la pel·lícula, que apareixen o per un costat o per l'altre o per darrere, no? Que això només ho pot fer o a través d'un Dolby Surround a una casa o en una sala de cine. Clar. Per això s'ha d'apostar per les sales de cine. Fica'm la música 2, vinga.
Vinga, va. Oh. Em transporta molt a mi, eh? Saps que aquesta és la primera pel·lícula que vaig anar a veure amb l'escola? Ens van portar especialment a veure aquesta pel·lícula al Cines Lumière.
Imagina't, el carrer Cines Acadèmia. Hi havia anat també, eh? Hi havia anat al Cines Lumière. Teníem el Xenon també.
Sí, pues aquesta, sí, sí. Aquesta va ser una sortida d'escola, no sé per què, però vam anar a aquesta, vam anar al Lumière, però clar, llavors, no era com ara, que tampoc fent tantes excursions i tantes històries. Sortia amb la classe. Bueno, tot el curs anàvem, eh?
I anar... a vegades,
sí,
també.
Sí, sí, vam anar al matí, a més anar al cinema al matí, que jo a la Maribel Tost del Caixa Fòrum, quan programen això del matinal de cine, sempre li dic, estem acostumats a anar al cinema al vespre-nit, i al matí també no és una mala hora per anar, el que passa és que, evidentment, el tema dels horaris laborals no t'ho permeten, eh?
Però... Bueno, cada dia es programen més pel·lícules al matí. De fet, el Funàtic té una programació matinal que està més de preu que una programació de dissabte a la tarda, per exemple. Tu pots anar a veure la mateixa pel·lícula per menys preu durant un matí del dimecres. Mira. Que, clar, també els horaris pues, van com van, no?
Sí.
I després tenen les matinals del diumenge, que estan més enfocades a un públic familiar infantil, al JCA, però també se'n programa. Clar, matí.
Sí, no,
aviam. Hi ha oferta.
Jo la darrera pel·lícula que vaig anar a veure a nivell familiar va ser un diumenge a les 12 del migdia. Érem sols a la sala, va ser Aladdin.
Mira, tan còmode, ja que sí.
I l'experiència va ser magnífica. Bueno, escolta,
clar,
va,
no cues,
què m'has d'explicar? A veure, com està el món del cinema?
Poca cosa, el món del cinema, doncs fatal. Aquí, a Lleida, fatal, perquè no podem estrenar res, tot tancat, me diràs. No?
Tenen amargada,
t'explico el Never Ending Story, perquè és que això és una història interminable. Ara us tanquem, ara no us tanquem, ara podeu anar al gimnàs, ara no, ara si més no.
Però a nivell de rodatges internacionals també està afectant, eh?
Home, i tant, clar, o sigui, les restriccions... tu imagina't que algú hagués de venir a rodar aquí? O, per exemple, aquesta gent que havia de venir a presentar les pel·lícules al festival, ara què? Saps?
Sí, sí.
No sé. Això, doncs, pues, les agendes afecten, claro que sí, o sigui, hem de posposar-ho tot, en realitat, no?
A veure, Laura, pues, bueno. Sí, Laura González, demà és el dia de la castanyada.
Sí, per mi és la castanyada.
Ja, però també és el Halloween aquest.
Bueno, tots sants, és que, clar, la castanyada, per mi és la castanyada. Qui vulgui celebrar Halloween, que ho faci.
Però...
Llavors, la cartellera i la gent que és més així, més mainstream, doncs se fiqui a l'americana i celebra el Halloween. I què passa amb la cartellera? Doncs pues que també estrenen moltes pel·lícules relacionades amb la temàtica, no?
Home, la història és una temàtica, que el Halloween i aquestes de terror, que n'han tret suc, no?
Home, sí, tens el Jack O'Lantern, que és el personatge aquest de la carabassa, després, bueno, pues, personatges terrorífics, no?, relacionats pues, amb la nit de Tots Sants, que en realitat és una celebració pagana, no?, que rendia culte, doncs, això, a la collita, no?, al fet de que a la tardor, doncs, cauen els fruits i és com la mort, no?, de la natura, no?
Ah.
Llavors, per això també els Tots Sants i tot això. Llavors, està molt relacionat amb el tema de bruixes, i a la cartellera, a la resta de... no estan confinats en aquesta situació, doncs es trobaran dos remakes, de fet es trobaran tres remakes, ¿vale? Però dos són temàtica bruixes, no? Que un és el remake de The Craft, Jóvenes y Brujas, que he vist el tràiler, no m'ha agradat gaire, de gaire, però no dic gens, eh? Vull dir,
pues imagina't a mi.
Es poden actualitzar certes temàtiques, però fer-ho, pues, si ho actualitzes, pues, bueno, no repeteixis el mateix amb robes diferents, no? Per dir-ho d'alguna manera, perquè han passat 20 anys, i bueno, no sé si ara si han passat 20 anys o no sé quants, no? Però han passat anys, des de la primera de Jóvenes y Brujas fins a la d'aquest any, i llavors pues, jo trobo que es podrien renovar algunes cosetes. No? I després també tenim el remake de Las Brujas de Roald Dahl, protagonitzat, l'anterior estava protagonitzada per l'Angelica Houston, i enguany doncs, té una aquesta pel·lícula protagonitzada per l'Anne Hathaway, que jo crec que està espectacular. El que passa és que les crítiques doncs, tampoc no l'han deixat massa bé.
Sí.
El tercer remake que podrà veure fora de Catalunya serà el de Emma, que estava protagonitzat abans per la Gwyneth Paltrow, que és aquella noia...
La de Seven,
Sí, sí, però dic que el personatge d'Emma, que fa com de casamentera de l'altra gent, no? Fins que un dia, pam, pues, també Cupido li llança la fletxa amb ella. Saps? I aquestes són les tres remakes de la setmana. Després també s'estrena, per exemple, una estrena espanyola, que es diu El Cerro de los Dioses, que pot ser bastant interessant. És com un fals documental d'intriga, però també a base de comèdia. El nom en anglès és Mockumentary, ¿vale? De mock, de fer riure, i de mentary, de documental, de documentary, pues Mockumentary, doncs que va sobre un poble a Castilla de la Mancha, on fan la celebració de la siega, no? Que és, bueno, és oferir les seves ànimes, les ànimes dels assistents a la festa de la siega, amb un déu per tenir fama i èxit, no? Llavors, pues, és com un fals documental que van allí una influencer, una actriu i un director, i fan una mica, pues, això, el paripé.
Jo és que el tema aquest d'influencer i això no m'agrada gens.
Bueno, perquè no estàs al dia.
No, sí que estic al dia, però no m'agrada perquè s'ha pervertit aquest mot, aquesta paraula. O sigui, per mi un influencer realment, però ara qualsevol que compre, perquè és que ja compre 1.000 seguidors o 100.000 seguidors, perquè això es compre, que sóc influencer. Sisplau, no sé. Saps què passa? Que anem pervertint les expressions i les paraules.
Clar, però bueno, com a usuari, tu tens la responsabilitat de seguir només amb aquest, el contingut del qual t'agradi o sigui afín amb tu, no? Per exemple.
Jo sí, però...
Però tothom com a usuari, o sigui, per evitar aquesta compra d'això, no se fa un follow for follow, que és quan ells segueixen, tu segueixes.
Jo no faig això.
Tu has de seguir, veus? Jo tampoc. Però tu has de seguir sempre, pues, amb aquells que facin contingut que et sembli interessant. Sí, per exemple, segueixo a la NASA des de sempre. Crec que és el primer compte que vaig seguir. Perquè fan unes fotos espectaculars.
Sí, són genials, eh? Són molt bones.
Clar, m'ajuda a sentir-me menys sola en tot l'univers.
Bueno, no sé què dir-te.
Igual que el cine,
No sé què dir-te, perquè les fotos de l'univers te fan sentir molt petit, eh? Però bueno.
Millor, perquè així, quan la cagues, penses, no té tanta repercussió.
Això.
Saps? Vols seguir girant.
S'ha de mirar sempre de la part positiva. Escolta, que acabem... Això que estem escoltant aquí, que és així una mica de pèls de punta... Bueno, no tindria per què, però al nivell de cine ho associem sempre a pel·li de terror, no?
Bueno, de fet, no va una pel·lícula de terror. És la primera part de la banda sonora de Solo en Casa.
Ah, sí?
Que la va fer John Williams. Sí, però... No, però no, el tema d'un nen sol a casa al Nadal, pues jo penso que és tristet.
Sí,
és trist.
Bueno, Laura González, parlant de Nadal, és lluny, però no està tan lluny.
Sí,
ja,
però de fet, ens tanquen ara per poder gaudir del Nadal.
Bueno, ja veurem,
vale? O sigui, pensem en això.
Per poder-lo gaudir amb restriccions, que ningú es pensi que ara farem bondat dues setmanes i que per Nadal serà barra lliure, que no s'ho pensi ningú, que no serà així. No serà així, vaja.
Ja.
Laura González, parlem la setmana vinent. Va, que tinguis bon cap de setmana.
Vinga, igualment, que vagi molt bé.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Que marxem cap a les 2 de la tarda, ens hi plantarem en poc més de 17 minuts i amb l'Espai Groc. Sí, amb l'Espai Groc. Ja ho sé que ahir la Generalitat va dir moltes coses, però l'Espai Groc ha d'estar aquí, com sempre. Com ha estat amb tota la pandèmia, des del mes de març, no hem deixat ni un sol dia de tenir l'espai groc, i és veritat que potser algun divendres no em puc explicar tot allò que ens agradaria, segur, ho tinc claríssim. Però vaja, avui més que mai, espai groc. I amb qui? Doncs, per exemple, mira, des del Teatre de la Llotja i el Teatre de l'Escorxador, hi ha, no sé, aquí unes coses que li surten per damunt del cap, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Estàs al vestíbul del Teatre de l'Escorxador?
Sí, senyor, te ho dedico. Que hi ha molta rever, em sents bé o hi ha molt eco?
No, t'escolto bé, però i si hagués eco no. Ja ens aguantem, perquè veure't aquí, a veure el Teatre de l'Escorxador, almenys el vestíbul, amb tot, és la paret de les Banyes, per entendre'ns, segons entreu a la dreta.
És el mural de les Banyes, del Frederic Amat, sí, senyor.
Doncs pues aquí està la Marta Salla. I també està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia.
Bueno, vaya divendres.
Home, una mica tacat, sí. Jo no... Telèfono, reunions...
Clar, saps què passa? Que ahir, abans d'ahir, ja tothom ho intuïa. Ahir el matí es va filtrar tot abans de l'anunci oficial, però clar, sí, l'anunci oficial va ser a les 3 de la tarda.
I s'havia de llegir la lletra petita. Clar. I fins que això no estés publicat, doncs no ens atrevíem tampoc a informar exactament. Tant la Marta com jo ahir al vespre parlàvem encara, però clar, fins que no hem vist el que ha sortit, doncs no pots parlar en propietat.
Clar. Per exemple, a l'Auditori Municipal Enric Granados, Puri Terrado, això què suposa? Perquè ara estem parlant, de moment, de 2 setmanes.
Estem parlant de 2 setmanes i de moment ens afecta a 2 espectacles. Un és el de la banda sinfònica La Unió Musical de Lleida, que portaven un espectacle que es titulava Tornem als escenaris el dia 8 de novembre. I un altre el dia 12 de novembre, que era un concert reprogramat de la primavera amb el pianista Daniel Ligorio, que es titulava Embruixament a París.
Clar, que ens hi trobarem ara, amb espectacles reprogramats, realment.
Sí. Llavors, nosaltres tenim encara 2 espectacles que és possible que estiguin afectats, que són dissabte 14 i diumenge 15, però no volem fer res amb la confiança de que el dia 13 s'acabarà i podrem continuar. Però, evidentment, sobre la marxa anirem prenent decisions.
Déu-n'hi-do. I, clar, això són 2 setmanes. El problema d'això és, com sempre, aquesta incertesa. Perquè si a nosaltres ara ens diuen, com per exemple a França o a Alemanya, escolta, això seran 6 setmanes, o un mes, o 2 mesos, aviam, pots estar tan desacord com vulguis, però tu saps que tens 2 mesos que has de reprogramar, que has de cancel·lar. Però, clar, ara fareu la feina de 2 setmanes... Suposo que reprogramareu per d'aquí 3 setmanes, per si de cas, perquè clar, aquestes 2 setmanes poden passar 2 setmanes més i llavors ja faríem la feina al doble. I clar, no tens una data de dir, bueno, a veure, jo
clar,
on envio?
Estem mirant de reprogramar pel desembre com a molt aviat, no?
Clar.
Bueno. És que no ens toca una altra, ens hem d'anar adaptant. Jo el que tenim clar, almenys des de l'auditori, és de que intentarem donar noves dates i que les entrades, les persones que tinguin les entrades els hi serveixen exactament igual per la nova data. Clar. I ja està. No queda altra.
Sí, sí. Marta Salla, al Teatre de l'Escorxador i al Teatre de la Llotja, què ha suposat tot això? He vist un tuit que després ha desaparegut, que suposo que l'esteu refent. Sí. Això ha suposat feineta,
Ha suposat molta feina, que, bueno, com sempre, de la feina no ens queixem. De la feina no ens queixem perquè aquí venim a treballar. El problema és les incerteses, les modificacions sobre modificacions, tot això pues, és dur i és difícil, però queixa cap en aquest sentit.
No, si s'ha de fer, això ho tenim clar.
En el sentit d'això, de perdre feina a molta gent, de la inseguretat laboral de molta gent, i a més també pues, recordar que nosaltres som equipaments municipals i que la Generalitat ens ha qualificat com a equipaments escènics i musicals multifuncionals, això vol dir que no només fem música o no només fem teatre, sinó que acollim molta altra activitat de la ciutat.
Sí.
Per exemple, avui l'Escola d'Acordió venia a enregistrar una cosa pel Festival Simfònic que no podien fer en públic, ho enregistraven i ho penjarien a les xarxes. Doncs amb la nova resolució d'avui no poden ni venir a enregistrar això perquè suposa una activitat amb molta canalla, que cadascú de les seves escoles, un extraescolar, i no hem hagut de suspendre. I altres coses que afectaran els propers 15 dies molta activitat de la que teníem als equipaments.
Ja. Et demanaria, dic, mira, ves cap a la sala 1, engega les llums, que així les veiem, però no, que no cal que...
Ho podem fer.
Ai, mira, la Marta,
que... Vaig sense mascareta i normalment quan ens belluguem per aquí ara sempre anem amb mascareta.
Bueno, però estàs a distància, eh?
Estic sola, sí, i els companys tècnics són allà i, mira, estic entrant a la sala.
Està entrant a la sala 1. A veure, us ho explico perquè, clar, això és la ràdio, encara que ens connectem per videoconferència. Estem veient la sala 1, deserta, evidentment. Tampoc no havia reprogramat, però és una sala que estarà així les properes 2 setmanes, mínim. Mínim.
Mínim. Sí, teníem el dia 7 l'estrena de l'espectacle Ilia, un espectacle familiar de la companyia Miscel·lània, i segurament, com deia la Puri, el passem al desembre. En principi, al desembre.
Home, tot això teòricament es fa perquè a les dates de Nadal la cosa estigui millor, amb la qual jo crec que el dia que traguin les restriccions se farà tot. Escolta, vinga, va, dilluns, dimarts, dimecres, anirem fent totes les activitats o què?
Ricard, de totes maneres... Pensa que nosaltres continuem fent les classes del conservatori a l'auditori, perquè són una de les excepcions.
Ah, sí, clar.
Que hi ha dins de la resolució.
La lletra petita, no? Què deies?
Sí, jo pensava que les classes tampoc funcionarien i l'auditori continuarà en activitat escolar. Sí,
Déu-n'hi-do. Escolta, que tenim també via telefònica la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Bueno,
bon dia.
A vosaltres, al Caixa Fòrum, aquest nou paquet de restriccions, com us ha afectat?
Doncs sí, ens ha afectat en la mesura que hem anul·lat tota l'activitat fins al dia 12 de novembre. No? Tota l'activitat que teníem programada pel públic escolar, pel públic familiar i pel públic general. És a dir, tot el ventall de conferències, tallers, projeccions... que teníem programats en aquest període, però que això fa una manera de continuar obert al públic.
Això et volia preguntar, l'exposició sí que podem venir a veure-la.
Sí, així és, continuem oberts i amb un recurs magnífic que és l'exposició i que convido a veure a més al públic que ens està seguint a visitar aquesta exposició que obre tots els dies de la setmana, no? I amb totes les garanties de seguretat que estableix la llei. A més, com hem comentat en diverses ocasions, la persona que visiti el Caixa Fòrum Lleida es trobarà en sala una persona que no li oferirà la visita guiada pròpiament dita, però sí que la podrà orientar i donar aquelles pautes per entrar en el corpus de l'exposició.
Clar.
Recordem el títol, que és Construint nous mons, les avantguardes històriques en la col·lecció de l'IBAM 1914-1945, presenten 145 obres d'una de les col·leccions més importants d'Europa, la col·lecció de l'IBAM, i obres d'aquest període que estan apassionant de la història de l'art. No? Des del 1914 fins al 1945 podem veure obres de Miró, Brancusi, André Breton, Man Ray, Natalia Pinus... Francament, és una de les grans exposicions de la història de Caixa Fòrum Lleida.
Maribel, suposo que totes, però aquesta especialment, jo detecto, sempre que em parles, que és una exposició que a tu personalment t'agrada molt.
Sí, m'agrada moltíssim. No és una exposició que pugui atraure tots els públics, també en soc conscient... Però jo...
No, ara parlava de Maribel Tost. No de la directora del Caixa Fòrum, de Maribel Tost.
Sí. Insisteixo, és una verdadera història de l'art en petit. No?
Estava pensant en allò que alguna vegada ho hem fet, fer una excursió d'Espai Groc a veure aquesta exposició o a veure un espectacle. Ara és difícil, és que no podem fer això. Grups a visitar l'exposició no poden anar-hi si no és que conviuen junts.
Sí,
per la resta no, per tant, clar, nosaltres no vivim junts, no podem anar.
Sí.
Només ens faltaria això, ja, que ens haguessin desterrat aquí amb la Marta, la Puri, la Maribel. Estarem tot el dia parlant d'arts escèniques. Bueno, descobriríem coses noves, mira, les coses com siguin. Bueno, Maribel, i a la Marta i a la Puri, el que us dic, vosaltres, si no teníeu ja el currículum prou extens, ara al vostre currículum vitae podeu afegir una línia que és reprogramadores d'espectacles. És un màster...
En situacions de crisi. Reprogramadores sí, sí. Això, en situació de crisi.
Això, això, en situació de crisi. Mira, queda bé, això, perquè la veritat... Fiquem-li, mira, fiquem-li bona cara, perquè la situació és ben dolenta. I no, només, i no només per la cancel·lació d'espectacles, com bé apuntava la Marta, sinó per tota la gent que hi treballa. Perquè, clar, que es cancel·li un espectacle vol dir que hi ha gent que deixarà de treballar. Els artistes, els tècnics, etcètera, etcètera. És una roda que s'endú per davant molta, molta gent, i molta feina.
Mm. I, doncs... mira, aquest matí la Carla Rovira, que és una artista, una dramaturga que vam tenir fa 2 anys a l'Escorxador, per xarxes apuntava que ara surten totes les anomalies que tenim com, sí, com a país o com sí, el que sigui. I una de les anomalies que té l'estat espanyol és que els artistes només cobren quan ensenyen la seva feina, sí, els artistes d'arts escèniques, d'arts en viu. Ningú cobre, o molt rares ocasions, es cobre per assajos, quan a la majoria de països d'Europa els assajos es contemplen part de la feina i es cobren.
Imagina't.
I aquí, clar, si no pots ensenyar la feina, com és el cas de les restriccions d'ara, que ningú pot exhibir, no, no
els cobre. Els Pirineus segueixen sent una barrera brutal, en aquest aspecte. No, no, però és veritat, vull dir, aquesta és la realitat, no, no cal agafes un avió i veuràs... Jo recordo grups de música d'aquí Lleida que, escolta, al principi haver de pagar per anar a tocar en una sala i que els escoltessin gràcies a internet i els contractessin a Alemanya o a Anglaterra i els hi paguessin el vol, l'estança, les dietes i els hi paguessin l'actuació. I la gent, escolta, perdoneu-me l'expressió, flipaven. Diu, pues, nosaltres aquí a Espanya hem de pagar per anar a tocar. I som igual de bons que quan ens han contractat fora, però ells ens ho han pagat tot i han valorat la nostra feina, no? Després...
Per això dic que és una barrera psicològica, perquè psicològicament la percepció que tenim de la cultura i de l'art com a oci i com a jauja, no? No com a professió i com a,
sí, sí, sí,
com a una cosa ja amb tota valor i amb un valor econòmic que també podríem parlar, doncs... Pues, bueno, provoca tot això, sí, sí.
Ja tens tota la raó. En fi, Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum, independentment de la tasca, estàs bé?
Sí, sí, sí? Molt bé. Afortunadament estic molt bé. Pues i el meu entorn també.
Pues m'alegro de...
I confio que vosaltres també.
M'alegro d'escoltar-te. Parlarem divendres vinent. Escolta, ni que sigui per escoltar-nos i per desitjar-nos bon cap de setmana, però divendres que ve tornarem a parlar, Maribel?
Gràcies per la invitació, gràcies.
Ricard, digue'm, hem de pensar en els panellets,
Sí, sí. No.
Com anem aquí a l'actuació dels panellets.
És veritat, és veritat. Maribel Tos, una abraçada.
Igualment.
I ja ens anem directes a les dues. És veritat el que diu la Puri, és que demà és la castanyada, és molt descafeinada, però celebrem-ho amb els de casa. Ja ho sé que no podem deixar venir gent de fora de casa, però amb els de casa ens la podem fer igual d'especial. Mira, serà diferent, però fem-la, la castanyada. Castanyes, boniatos i panellets. No, no us passeu amb els panellets. Jo, la Puri, no, no sé si
vidols.
Ja se'ls ha fet ella o què.
Jo els faig, jo sí, els faig.
Sí, sí, el vinet sí, també. El vinet també. Bueno, però hi poses poc sucre o no, Puri?
Jo menys del que fiquen.
Veus?
A les pastisseries.
Com ha de ser, com ha de ser. En fi, res, celebro que estigueu bé també, i d'haver-vos vist. Divendres vinent tornarem a parlar, de veritat, vull dir, és igual, està tot cancel·lat, doncs parlarem de què hem hagut de cancel·lar i reprogramar, però almenys ens escoltarem, ens veurem, i ja està, i ni que sigui breument, però jo crec que això no ho hem
de perdre. I tindrem presència, no?, de la cultura que forma part de la nostra vida, d'una manera o d'una altra.
I tant, tens tota la raó. Puri Terrado, directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, gràcies, cuideu força.
Gràcies.
I amb la Marta Salla, que hem fet aquesta connexió avui des del Teatre de la Llotja, Teatre de l'Escorxador, concretament avui al vestíbul, i ens ha entrat un moment a la sala 1 del Teatre de l'Escorxador, que m'ha fet molta il·lusió. Gràcies, Marta, cuida't.
Cuideu-vos. Bona castanyada i bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu.
Bueno, doncs aquesta és la realitat. Mira, no és la que ens agradaria explicar, però és que és la que és. Què hi farem? Ens plantem a les 2 de la tarda de l'Espai Grocs, recordant doncs, que hi ha el confinament de Catalunya, que el cap de setmana, des d'avui a les 6 del matí, només pel cap de setmana, fins al dilluns a les 6 del matí, hi ha el confinament municipal, és a dir, des d'on estiguis vivint no pots sortir, i bueno, sí que s'han cancel·lat les activitats, però, escolta, tu pots fer a casa, mira, ja ho sé que no té tant glamour, segurament, o glamour el pots fer tu, també, si vols. No tindràs tanta companyia, perquè no pots tenir més de 6 persones a casa. I tal com estan les coses, escolta, millor el nucli familiar. Però també el podem fer especial, per què no? Quantes castanyes, pocs panellets, com ens va dir el nutricionista ahir, el Christian Didier, i el dilluns m'ho expliques. M'envies un missatge de text o de veu al 664-526-180, 664-526-180. Seguim totes les normes habituals, distància física, mascareta, higiene de les mans i sentit comú, sisplau. Sentit comú. I dilluns, i tornem, que acabis de passar bon cap de setmana, bona castanyada, i amb qui no et puguis veure, gràcies a les noves tecnologies, fes una videoconferència, que no és l'ideal, però mira, et veus la cara i també està bé. Apa, cuida't força, segueixes a Cope Lleida, i la informació segueix avui divendres. Aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i després passa rapidíssim. Salut, adeu.